Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Us parla Marta González. Després de 8 anys d'instrucció i d'un judici que va durar 6 mesos, l'Audiència de Palma ha condemnat Cristina de Borbó a una multa de 265.000 euros com a responsable a títol lucratiu en el cas Nós. La infanta, però, ha estat absolta com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals. El tribunal ha condemnat el seu marit, Iñaki Urdangarín, a 6 i 3 mesos de presó, una multa de 500.000 euros i 7 anys i un mes d'inhabilitació especial. Urdangarín ha estat condemnat per un delicte continuat de prevaricació, falsedat en document públic, malversació de fons públics, frau a l'administració pública, tràfic d'influències i dos delictes contra l'hisenda pública. L'exsoci d'Urdangarín, Diego Torres, és qui ha estat condemnat a la pena més alta amb 8 anys i 6 mesos de presó i a pagar una multa de més d'un milió i mig d'euros. Per tant, una pena més gran que la d'Iñaki Urdangarín, tot i que el fiscal demanava per a ell 16 anys de presó, 3 anys menys que per al marit de la infanta. Urdangarín i Diego Torres han estat en aquest judici els dos principals acusats. Per la Fiscalia Anticorrupció, eren les dues persones que havien creat un entramat empresarial per desviar diners públics que obtenien a través de l'Institut Nós, una empresa que venien com una entitat sense ànim de lucre i a través de la qual van obtenir 6 milions d'euros al govern balear de Jaume Matas, a qui se li imposa una pena de 3 anys i 8 mesos de presó i 7 anys d'inhabilitació. Matas no haurà de pagar cap multa. A l'expresident balear, Jaume Matas, se li imposa una pena de 3 anys i 8 mesos de presó. Finalment, l'advocat de la infanta Cristina, Miquel Roca, s'ha mostrat molt satisfet tot just després de saber-se la sentència del cas Nós. D'altra banda, Llançà s'ha sumat aquest matí a Sarlà i Girona per no rebre l'exèrcit espanyol en aquestes poblacions. L'Ajuntament de Llançà ha recordat al Ministeri de Defensa.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel. Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Segons assenyala un estudi dut a terme i publicat per Environmental Research Letters, els glacials de Canadà, i per tant un 25% del gel àrtic, han augmentat el seu desglaç anual en un 1.000%. O el que és el mateix, es calcula que unes 30.000 tones de gel anuals es desglacen a causa de l'elevada temperatura de les aigües marítimes. Això ho coneixem immediatament després que tant l'OMS com la Comissió Europea hagin donat el toc d'alerta al Regne Unit per excés de diòxid de nitrogen en l'aire que respirem. Fins a 16 ciutats del país, entre les que s'hi troben Londres, Leeds o Glasgow. Aquestes ciutats, i les 16 que dèiem, han estat avisades d'aquests alts nivells produïts, sobretot pels vehicles dièsel que hi circulen. De fet, només Londres ha arribat a superar en 5 dies els nivells de diòxid de nitrogen previstos per tot el 2017. Els metges estimen que a la capital britànica s'hi produeixen unes 9.500 morts prematures i unes 40.000 a tot el país a causa d'això, de la contaminació. Si ho extrapolem a Europa, unes 400.000 morts anuals. I sembla ser que la Comissió Europea s'ha posat les piles pel que fa a temes mediambientals, ja que han estat alertats fins a 4 països més: França, Alemanya, Itàlia i Espanya. Pel que fa a casa nostra, posa el toc d'alerta a Madrid i Barcelona, on el diòxid de nitrogen també supera les línies permeses i, com asseguren a Brussel·les, té un efecte especialment nociu per als seus ciutadans. Segons han anunciat des de la mateixa Comissió Europea, si aquests estats no actuen en 2 mesos, l'assumpte podria ser portat al Tribunal de Justícia Europeu. De moment, des d'Europa es planteja com a solucions la regulació del trànsit o l'afavoriment de la producció i compra de vehicles elèctrics. I per què dic tot això? Doncs perquè, tot i que les institucions que vetllen pel medi ambient sembla ser que comencen a despertar-se donant crits d'alerta i avisant dels seus caràcters nocius, o ens posem les piles entre tots, o el canvi climàtic ja està trucant a la porta de casa. Un canvi climàtic, per cert, que a dia d'avui alguns neguen, com el mateix recent president dels Estats Units. Una vida més sostenible també comporta una vida més sana. A dia d'avui no serà per facilitats a l'hora de portar el nostre petit gra de sorra. I o comencem a considerar un tema important, això del medi ambient, entre tots, o el planeta blau cada cop el veig més negre. Molt bona tarda i benvinguts. Salutacions del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els parla, Joan Trias. Obrim un divendres més al Vademecum.
A Ràdio Estel, Vademecum. Infosalut.
Coincidint en que aquesta setmana, demà mateix, de fet, es celebra el Dia Mundial de l'Asperger, s'ha creat al Baix Empordà una unitat per detectar de manera precoç els casos d'autisme i fer-ne un seguiment integral dels pacients. Serà, de fet, la segona unitat funcional de trastorn de l'espectre autista de la demarcació, després que el 2013 se'n posés en marxa una al Ginonès, a mode de prova pilot, en la que en 4 anys s'han valorat, en aquesta del Ginonès, fins a 83 infants en sospita d'autisme, als quals s'ha pogut fer un seguiment coordinat per professionals dels departaments d'ensenyament, salut i treball, afers socials i famílies. Esperem que sigui aquesta una bona notícia per als amics de la Fundació Friends, amb qui van parlar d'aquests temes ara no fa gaire, i reivindicaven una mica més de visibilitat. De la mateixa manera, esperem també que no s'aturi aquesta bona iniciativa. Commemorant el Dia del Càncer Infantil, també celebrat aquesta setmana, l'associació Juega Teràpia ha llançat aquesta nova campanya.
Ve a tomar-me un café. Vuelvo enseguida, ¿vale?
No importa, mami. Tómate tu tiempo.
Cuando pierda todas las partidas.
En el vídeo podem veure una nena lluitant contra el càncer i amb guants de boxa cantant la famosa cançó del duo Dinámico, Resistiré, qui, per cert, han cedit tots els drets a l'associació Juega Teràpia, dedicada a fer més amè el procés de quimioteràpia que pateixen molts d'aquests infants. La campanya anima a tothom a unir-se per ajudar a superar els moments difícils per als menuts i té com a lema «La quimio jugando se pasa volando». Una bona iniciativa. I bonica iniciativa també la que han impulsat la Fundació Leo Messi, l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Futbol Club Barcelona i l'Escola de Negocis IS, que preparen les obres per aquest mateix estiu perquè el 2018, d'aquí res, entri en funcionament l'Hospital de Càncer Infantil més gran d'Europa i amb noves teràpies que fins ara no estaven disponibles a l'estat espanyol. L'hospital preveu atendre uns 400 pacients l'any i ser un centre de recerca i investigació de referència mundial. Per cert, parlant de càncer i de música, hem de lamentar que fa pocs dies Pau Donés, el famós cantant de Jarabe de Palo, va anunciar que se li havia reproduït el tumor. El cantant, però, ha assegurat que no pensa anul·lar ni el disc ni la gira que tenia preparades per aquest any i, a més, protagonitzarà un documental sobre la seva lluita contra la malaltia. El documental titulat Jarabe contra el càncer s'estrenarà el proper 22 de febrer al Canal 0 de Movistar. Ànims a tots ells.
A Ràdio Estel, Vademécum.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en 3 pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas con el rolón manual de microagujas días abres la dermis. 3. Nutres con el colágeno puro. Realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el sérum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa sin gastos de envío. 93 249 2300.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista amb el suport de la Clínica del Remei.
I avui parlem d'urgències. Com funcionen els serveis d'urgències? De quina manera i quan hem de fer ús d'aquest servei? Per parlar-ne de tot això, saludem ja el doctor Manuel Pujol, cap del servei d'urgències de la clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona. Bona tarda, doctor.
Hola, bona tarda.
De què parlem quan estem parlant d'urgències? De fet, d'urgència mèdica, eh?
Exacte. Si parlem des d'un punt de vista mèdic, la definició d'urgència pot ser múltiple i variada. Però una mica podríem dir que és quan hi ha una percepció per part de la persona, hi ha una percepció de pèrdua de salut d'una forma sobtada. És a dir, és una persona que prèviament està en bones condicions, a partir d'un moment determinat doncs, té una percepció de que no està bé. Si això, sobretot, hi afegim de que pugui afectar amb algun òrgan dels que es consideren vitals, com sigui doncs, els òrgans de la respiració o els neurològics, doncs, això fa que la percepció d'aquesta sensació de necessitat d'atenció urgent sigui més important. Després hi ha l'urgència no mèdica, fora la traumatològica, que és més evident. És a dir, si una persona cau i es trenca el peu, doncs és evident que és una urgència. Potser la diferència entre l'urgència mèdica i l'urgència d'àmbit més quirúrgic, per d'alguna manera.
Partint d'aquesta base, quines són les urgències que més us trobeu en aquest tipus de servei?
Bé, a la clínica les urgències són generals, és a dir, ja tenem patologia de qualsevol especialitat, des de pediatria, ginecologia, urgència mèdica, urgència quirúrgica, urgència traumatològica. La veritat és que el dia a dia és variat i n'hi ha per tots els gustos i colors. Sí que és cert que en segons quines èpoques doncs, hi ha un predomini d'algunes patologies, doncs és, evidentment doncs, en aquesta època que estem ara potser la patologia respiratòria és més prevalent, però en general tenim patologia de tot tipus.
Uh-huh. Un dels casos que estem parlant molt aquestes setmanes al programa són els afectats per casos de grip, per exemple, que s'acumulen cada hivern, no? Hem d'anar directament al servei d'urgències si tenim grip?
Bé, en principi, si som persones sanes, sense patologia associada i tenim un procés que identifiquem com a probablement gripal, en principi el correcte fora anar a la nostra àrea bàsica de salut o al nostre metge de capçalera. Això no fora així en persones d'edat avançada o persones que tenen patologia associada, sobretot que afecti el sistema respiratori, doncs pacients amb bronquitis crònica o pacients amb patologies d'aquest tipus, sí que probablement puguin ser més susceptibles d'entrar d'anar ja amb un servei d'urgències. La resta de pacients, en principi, si no hi ha uns símptomes d'alarma importants, crec que poden ser valorats inicialment en el seu metge de capçalera o en el seu CAP.
Quan parlem d'urgències, doctor, normalment parlem també d'aglomeracions. Per evitar aquest tipus d'aglomeracions al servei d'urgències, sempre hem d'intentar anar primer al CAP?
Bé, en principi, clar, això és una mica difícil de dir, però ja hem dit que la definició d'urgència és la sensació subjectiva de pèrdua de salut. Si, bueno, tothom té dos dits de front, si una, aquesta percepció realment la sent com a greu o afecta amb un òrgan vital, doncs evidentment ha d'anar amb un servei d'urgències. Si no la percep com a tan greu, doncs probablement pugui anar amb una àrea bàsica.
Normalment parlem d'urgències i parlem també d'ambulàncies. Quan hem de fer ús d'aquest servei d'ambulància?
Bé, tornaríem a fer una mica referència al que hem dit abans. Bàsicament, quan la patologia presumiblement que afecta el malalt sigui greu o quan hi hagi necessitat d'un suport medicalitzat, és a dir, una persona que s'ofegui, doncs és millor que vagi amb una ambulància dotada d'oxigen que no amb un vehicle propi. O una persona doncs, que ha patit un accident a la carretera, doncs és millor esperar que arribi l'ambulància pertinent i es trasladi en les millors condicions possibles. la persona doncs, que també té un dolor al pit o que pugui fer pensar en algun problema de cardiopatia isquèmica, també és aconsellable doncs, que vagi amb una ambulància, que tingui un suport d'oxigen, tingui un suport de medicació. Vull dir que, en principi, una mica el que impera és el sentit comú. Vull dir, anar a urgències perquè em fa mal al cap i estic molt bé, doncs potser no cal anar amb una ambulància.
Uh-huh. La majoria de casos es resolen en el mateix moment que ingressen al servei d'urgències?
Bé, més o menys l'índex d'ingrés dels pacients que tenem a urgències se situa en el global de les especialitats. Se situa sobre el 10%. És a dir, que només un 10% d'aquells pacients de qualsevol especialitat o en totes les especialitats que consulten, un 10% ingressen. Bé, jo crec que resoldre un 90% els casos és un índex bastant alt. Jo crec que els serveis d'urgències són resolutius amb un elevat número de casos.
Mm-hmm. Per resoldre tots aquests casos, de què disposa l'equip d'urgències de la Clínica del Remei?
Bueno, tenim un equip humà molt qualificat i també tenim, doncs, evidentment, tota una sèrie de mitjans tecnològics. Tenim tot el suport de la clínica al darrere, és a dir, tots els serveis centrals de radiologia, laboratori, especialitats, unitat de cures intensives. Vull dir que, a part de lo que puguem disposar al servei d'urgències, és tot l'àmbit de la clínica que es posa a disposició del pacient que requereix o que demana la nostra assistència. Vull dir que és tota la clínica la que es posa al servei del pacient.
Per tant, metges i infermeres de la clínica
són
del servei d'urgències, també.
Són personal de la clínica i, evidentment, el servei està dotat amb professionals, tant a nivell de l'àmbit mèdic com d'infermeria, a nivell administratiu, tenim també informàtics i camillers, és a dir que la dotació, jo penso que per les dimensions del servei és la correcta.
Què recomanaria als usuaris per tal de donar un millor servei a urgències?
Bé, en principi, tornem una mica a el que hem dit abans, vull dir que la gent sigui una mica conscient de quan s'ha d'anar al servei, sobretot quan la consulta és per iniciativa pròpia. Anar a urgències quan realment s'escau, valorar sempre si pot ser un metge a domicili o una visita a l'àrea bàsica o al metge de capçalera podria també resoldre el problema, però quan el malalt un cop ja està en el servei d'urgències, al marge de la patologia que tingui, si ell creu que ha d'anar a urgències doncs perquè la seva percepció de malaltia creu que és greu, un cop allí ha de valorar doncs, que un cop està en el servei, els professionals ja valoren qui és prioritari, perquè, clar, hi ha urgències que no es poden diferir. Vull dir, hi ha persones que, a la que entren per la porta, s'han d'atendre immediatament. Clar, hi ha gent que va a urgències, home, és que porto mitja hora esperant-me. Bueno, si vostè espera és que probablement la seva patologia no és prevalent i probablement hi ha algú que necessita l'atenció més immediata. Llavors, una mica hem de ser conscients, no?, d'aquest tema.
Creu vostè que s'abusa del servei d'urgències?
Bé, això fa de mal dir. És que tornem a estar el mateix. Una mica és difícil posar la frontera on, no? Però a vegades hi ha pacients, evidentment, doncs que la seva percepció de malaltia és la seva, la seva percepció és greu i realment doncs, no és així. I aquests pacients doncs, a vegades venen molt angoixats i en 10 minuts t'han resolt el tema perquè no deixem. És clar, qui abusa, qui no abusa. Bé, és una mica difícil de dir. Nosaltres, la nostra obligació és atendre tothom qui ve, valorar-lo, saber discernir qui ha de tenir una atenció immediata i qui pot diferir-se uns minuts. I la gent, doncs, bueno, hem de saber això, que els serveis d'urgència doncs, a vegades estan més o menys col·lapsats o més o menys carregats de gent i l'atenció, doncs, a vegades, no és amb la rapidesa que és, però sempre es prioritzen aquells casos que realment són de més que urgència, emergència.
Mm-hmm. Doncs hem parlat avui amb el doctor Manuel Pujol, cap del Servei d'Urgències de la Clínica Nostra Senyora del Remei de Barcelona. Moltes gràcies, doctor, per parlar-nos del Servei d'Urgències.
A vosaltres, bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y
gratis una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 123 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Nutricionista de capçalera.
Fa unes quantes setmanes, recordaran els nostres oients, que vam entrevistar la Fundació Mujeres Felices i ens va atendre l'Elisabet Barral, la seva community manager, que ens va parlar sobre la mutilació genital femenina. Doncs bé, tal com la vam presentar, ella també és naturòpata. I la tindrem aquí cada mes per parlar-nos d'això, de què va la nutrició. De què va la nutrició i de què va la naturopatia. Perquè serà la nostra nutricionista de capçalera. Molt bona tarda, Elisabet.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Aviam, comencem pels bàsics, com jo, des del punt zero. Què és la nutrició?
A veure, la nutrició és el procés biològic en el que el nostre organisme assimila els aliments i els líquids necessaris pel funcionament, creixement i manteniment de les nostres funcions vitals. És a dir, seria el procés intern una vegada ja hem incorporat els aliments externs.
Uh-huh. Per tant, nutrició vol dir dieta o no té per què?
Nutrició vol dir dieta? No, dins de la nutrició està el concepte dieta, evidentment, però està, per exemple, el tema de la dieta per baixar de pes, està la dietoteràpia, que seria portar un tipus d'alimentació concreta per millorar patologies. Llavors, no, nutrició és el procés intern d'assimilament de nutrients i la dieta, doncs, són tipus de maneres de menjar per tenir diferents, per aconseguir diferents objectius.
Uh-huh. Què és la naturopatia, m'explico? Què diferencia la naturopatia d'un dietista, per exemple?
Doncs bastants, moltes coses. De fet, dins de la naturopatia i de qualsevol tipus de medicina, l'alimentació és la base de la salut, ¿vale? Per lo que tot naturòpata ha de contemplar el tema de l'alimentació i la nutrició, però clar, des del criteri naturista, doncs, hi ha punts bàsics que no es contemplen des d'un altre tipus d'enfoque, no? Com, per exemple, consumir aliments ecològics, no? Pel tema de, bueno, mirar les etiquetes i saber exactament que el que estem comprant és el que estem menjant. El tema de l'aigua sí que ho compartim tots. Hem de beure 1,5 litres d'aigua.
Perdona que et faci una pregunta amb l'aigua, que sempre ho remarqueu tots. Tenim que beure molta aigua,
sí.
Tant els naturòpates com els dietistes com els metges. Això en totes les edats...
Sempre.
Sempre.
Sempre. Pensa que estem fets d'entre un 60-80% d'aigua i, bueno, ens hem d'hidratar, estem fets d'aigua i, a part, ens va superbé pel tema de la neteja de l'organisme, és superimportant i, com tenim la mala costum de beure, doncs, altres tipus de begudes moltes vegades, no?, que no és aigua, doncs prescindim d'un aliment que és bàsic. Per això incidim tant.
Quins elements són més importants a la dieta de la naturopatia?
Quins elements són més importants?
Deies l'aigua.
Bueno, no sé si hi ha algun que sigui més important que un altre, però jo, si vols, et puc dir, doncs, una petita llista dels aspectes més bàsics, no? Mm-hmm. Menjar integral, és a dir...
Estiguis a dieta o no?
Estiguis a dieta o no, sempre. Perquè quan estem menjant aliments que estan refinats, moltes vegades... mitjançant processos químics, estem menjant aliments morts, que els hi han tret a la càscara, els hi han tret les vitamines, la fibra, per exemple, jo que sé, en el cas de l'arròs, no? I clar, estem prescindint de totes les propietats que tenen aquest aliment. Llavors, el tema de menjar integral és superimportant. Incrementar el consum d'aliments crus pel tema d'alcalinitzar l'organisme, pel tema dels enzims que tenen, perquè moltes vegades quan cuinem a elevades temperatures, doncs les vitamines i els enzims desapareixen. El tema del sucre, superimportant. Moltes vegades un dietista nutricionista que no sigui des del criteri naturòpata, doncs et dirà que pots prendre sacarina, aspartamo, no? Nosaltres mai. O sigui, nosaltres sucre, que sigui sucre morè o sirope d'àgave, tipus d'edulcorants que siguin naturals, que també aportin propietats. Sempre mirem molt el tema que ens aportin propietats i beneficis per la salut, no només per baixar de pes o per una patologia concreta.
Per tant, la sàlvia s'inclou?
La estèvia.
Estèvia, perdona.
Sí, 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 la estèvia...
Ja t'he dit que jo partia del punt zero, eh?
No, 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 hi ha cap problema. La sàlvia és una altra planta de fitoteràpia que té moltes propietats, però pel tema d'edulcorar, l'estèvia és una meravella, perquè té moltes altres propietats des del punt de vista fitoteràpic. També, bé, doncs, reduir el consum de proteïna animal. No s'ha de, o sigui, mai li diré a una persona t'has de tornar vegetarià, perquè això ja, sota el meu punt de vista, és un tema de moral. Però sí que reduir el consum de proteïna animal i incrementar el consum de proteïna vegetal, perfecte. Mm-hmm. Després, el tema dels lactis. Nosaltres recomanem sempre prescindir de la llet de vaca, que aquest és un tema bastant polèmic.
Per què això?
Vale. Hi ha mil raons, però des de que les vaques doncs, les hormonen, els donen antibiòtics, no?, perquè produeixin més llet, a part... Ja a part de com viuen aquests animals, no?, que els tenen allà enxufats, com, bueno, són màquines de produir llet, i això, nosaltres pensem que tota aquesta energia que tenen, aquesta pena, també al final l'estem incorporant també al nostre organisme, però ja parlant des d'un punt de vista més físic, la caseïna és la proteïna de la llet i és molt més gran és molt més gran que la caseïna que pot tenir la llet de la llet materna. Una vaca té 3 estómacs. Sí, i nosaltres tenim un. Llavors, el procés de digestió d'aquesta molècula és molt més indigest per una persona que per una vaca. I després el tema de la lactosa, que és el sucre de la llet. Ja se sap que hi ha moltíssima gent que té intolerància a la lactosa, però moltes vegades em diuen, no, jo prenc llet sense lactosa, sí, però té caseïna. Si realment vols prendre lactis, que no hi ha cap problema, doncs molt millor prendre'ls de cabra o d'ovella, que per cert l'ovella té moltíssim més calci que els productes de la vaca, uh-huh. I la molècula de caseïna és molt més petita. Llavors, evitem tots els processos inflamatoris que comporten consumir aquest tipus de llet. Les intoleràncies... els problemes de respiració, els problemes amb l'aparell respiratori, amb la pell, moltes vegades es solucionen retirant els lactis durant un temps. Jo m'ho trobo molt a la consulta, quan em venen per temes de problemes de pell.
Per tant, no és tan sols dieta, sinó també salut. És guanyar en salut.
Sempre. Clar, o sigui, el nostre objectiu és sempre millorar l'homeostasis, que és el procés d'equilibri intern de salut de la persona. Uh-huh. I més punts? Et comento més punts?
Més punts, més punts.
Molt bé. Els ous. També els ous, que és una proteïna d'origen animal, és important que siguin també d'origen ecològic, uh-huh. Perquè per lo mateix, no? Pels pinsos que els hi donen a les gallines i per les condicions... Jo no sé si has estat mai a una granja
sí.
Fatal. O sigui, pobres animals, no? Molt millor si podem contribuir en que si realment volem menjar aquest tipus d'aliment, que està molt bé menjar ous, almenys els animals hagin estat en un entorn... Just.
Molt més lliure, no?
Sí. I després, doncs, ja saps que hi ha una numerologia, no?, els ous, és molt... Els números que apareixen de color vermell, normalment, doncs jo recomano sempre que siguin els que... Comprar els que comencen pel número 0, no?, que són les gallines que... ecològics.
Diguem que són les més naturals, oi?
Sí. I llavors un consum de 7 ous a la setmana, sempre que siguin d'origen ecològic i que no hi hagi cap problema de salut. Mhm.
Escolta'm, Elisabet, fem una cosa. Ho deixem aquí.
Molt bé.
El mes que ve tornaràs. Però deixa'm recordar 2 coses. Si voleu seguir a l'Elisabet, Facebook i Twitter, que busquin, què? Green Elixir, no?
Sí, Green Elixir, al Facebook, by Elisabet Berral, i si no, Green Elixir, normal, a l'Instagram i al Twitter.
Perfecte. I també dir als nostres oients que ens poden enviar preguntes per la nostra nutricionista de capçalera. A on? A vademecum@radioestel.cat.
A Radio Estel, Vademecum.
Fins aquí un nou Vademecum, que recordeu, ha canviat d'horari. Cada divendres a les 6 de la tarda, el dial de sempre, el de Radio Estel. Recordin que volen enviar suggerències, preguntes i dubtes per la nostra nutricionista de capçalera que ens visitarà cada mes, que volen explicar-nos la seva superació i parlar-ne a Herois Quotidians. Envien un correu electrònic a vademecum@radiostel.cat. Si volen seguir amb la informació del programa o notícies de salut, busquin vademecum.cat a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter. I ara sí, ens despedim, sense abans els vials i salutacions d'Antoni Huguet, que sempre tenim darrere la peixera, i qui els ha parlat, Joan Trias. La recomanació per l'oient, la millor de totes. Salut. Molta salut.